2:15 del matí. Enlloc com a casa ens trobem ara mateix i ho fem cada 15 dies els dijous quan ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils a aquesta hora la Marisol de la Orden, la nostra assessora en comunicació. Marisol, molt bon dia.
Hola, Sergi.
Avui ens portes no una, sinó dues convidades. Primer de tot, la Marta Figueres, que és diplomada en nutrició humana i dietètica i especialitzada en nutrició pediàtrica. Acaba de publicar, a més, llibre que han de menjar els nostres fills. Molt bon dia, Marta.
Bon dia.
I la Immaculada Balcells, música, professora i concertista de guitarra. Immaculada, molt bon dia. Muy buenos días.
Bon dia i buenos días.
Marisol, avui, per tant, tractem dos temes a la secció Nutrició dels nostres fills i la Immaculada és aquí per oferir-nos propostes musicals en família. A més, tocarà la guitarra, desvetllem ja la sorpresa en directe al final de la secció. Comencem, però, parlant amb la Marta.
Sí, comencem amb la Marta. A més, felicitem a la ciutat de Sant Cugat perquè fa uns pocs dies l'UNICEF va donar el segell de Sant Cugat, ciutat amiga de la infància. O sigui que, Marta, avui estàs on toca, no?
Sí, efectivament.
Estàs en territori infant.
Exacte.
Fantàstic.
Doncs escolta, Marta, jo volia que ens expliquis una miqueta què vol dir el menjar equilibrat i sa. Res, quatre pinzellades, no?
Sí, jo en el llibre ho defineixo, no? En quatre punts, no? Que perquè una dieta sigui, bueno, sigui apropiada, ha de ser doncs equilibrada, és a dir, que s'han de menjar de tots els grups d'aliments, ha de ser variada, que dins de cada grup d'aliment s'ha doncs, d'anar variant, si, per exemple del grup de les fruites, doncs no sempre menjar taronges, sinó anar canviant de fruita, perquè cada una doncs té un contingut d'uns nutrients o d'altres. També ha de ser suficient, és a dir, adaptada a les necessitats de cada individu, no? En funció de la seva edat, del seu sexe, de la seva alçada, el pes, l'activitat que realitza, i també ha de ser satisfactòria, perquè no només mengem per alimentar-nos, sinó que també doncs, el fet dels àpats són un acte de relació social, no? Tots els àpats importants es fan al voltant de la taula, llavors també ha de ser satisfactori allò que mengem.
I Marta, tu creus que si els nens, en aquest cas parlem de famílies i nens i d'avis, si mengem acompanyats, animem a que realment es mengi més, no mengem corrents i quasi de peu, sortim per la porta?
Sí, com... és molt important. Els àpats és molt important dedicar-hi un temps, que sol ser un mínim de 30 minuts, per tal de, bueno, de poder mastegar bé els aliments, també això afavoreix més la digestió, el fet de menjar lent, s'aprofiten més bé també els nutrients, i també en el cas dels nens doncs, afavoreix doncs, fer l'àpat en família, afavoreix també que acceptin més l'alimentació, a més en les edats més petites doncs, mengen molt per imitació dels pares, dels adults, llavors és important que tinguin adults de referència al seu costat, doncs, que prenguin aquells aliments que a vegades potser els hi costen una miqueta més.
Tu estàs d'acord amb aquesta frase que diuen de si esmorzes bé, un nen que esmorzi bé rendeix més a l'escola?
Sí, això sí. Està ja demostrat per tots cantons. Sí, és molt important l'esmorzar perquè hem de pensar que els nens doncs, van a dormir aviat, per tant també han sopat aviat. Per tant, entre l'últim àpat fins que esmorzen al matí han passat potser unes 12 hores que han estat en dejuni, no? Sí. Llavors totes les cèl·lules de l'organisme necessiten doncs, nutrients per poder rendir. Llavors un nen que surt de casa ben esmorzat doncs, tindrà més capacitat de concentració, de resolució de problemes, tindrà més imaginació, més creativitat, més memòria. Llavors és molt important que no surtin mai de casa sense haver menjat.
Escolta una coseta, veig que en el teu llibre parles de creences errònies.
Sí.
El pa engreixa?
No. Primera, no hi ha cap aliment que engreixi, els que ens engreixem som nosaltres. Això el primer.
Molt bé.
I segon, que tot depèn de les racions, no? És a dir, si fem doncs, un parell de llesques de pa, no? D'així de tipus baguet per acompanyar un dinar o ens fem un entrepà, doncs no. Si ho fem amb la ració corresponent no té per què engreixar-nos. El que passa és que a vegades ja fem racions massa grans doncs, d'altres aliments rics en hidrats de carboni, com pot ser pasta, arròs, llegums, a part fem una ració extra acompanyant de pa, llavors acabem engreixant-nos, però no perquè l'aliment en si engreixi o sigui molt calòric, sinó perquè fem la ració molt més gran de la que en realitat tocaria.
I alguna coseta que posaràs per aquí, què passa amb els productes enllaunats? En podem menjar, no?
Sí, en podem menjar, el que passa que clar, tot el que siguin conserves doncs ja porten additius, que sí que és veritat que en nens es recomana doncs, que si es poden evitar els additius com a mínim fins als 3 anys, no? per deixar que el seu aparell digestiu doncs, sigui prou madur en tots els sentits i que pugui tolerar bé tots aquests additius, també perquè tots els productes en conserva o en llauna doncs, clar, tenen sal afegida. Llavors clar, ja fem un consum massa elevat de sal al dia, no? Gairebé més del doble del que realment es necessitaria, no? Entre la sal que nosaltres afegim al cuinar, més la que porten ja molts productes, llavors, clar, no són, es poden prendre, però també doncs, amb moderació.
Moderació.
I sobretot, una cosa amb els productes enllaunats és que un cop s'ha obert la llauna, si no es consumeix tot el producte, s'ha de guardar en un altre recipient. Perquè sí que és veritat que en contacte amb l'oxigen, algunes substàncies de conservació que porta la llauna, després en contacte amb l'aliment i l'oxigen, doncs sí que podrien provocar substàncies tòxiques.
Llavors, veus? Si és un truquillo.
En una nevera, Marta, per tant, tàpers. Tot allò que sigui obert seria convenient anar-ho ordenant en tàpers.
Sí, i tant. Perquè aïlla més, també doncs, evita que es barregin les olors, que hi hagi contaminacions creuades, i sobretot això, no? el contacte amb envasos que poden desprendre substàncies tòxiques.
En el llibre, Marta, també parles de mites infundats. Darrerament s'ha parlat molt de la dieta Dukan. No sé si en aquest tema hi pots posar, t'hi vols posar, vols donar la teva opinió.
Sí, i tant, la puc donar. Jo sóc totalment contrària. La majoria dels nutricionistes som contraris a les dietes hiperproteiques. Són completament un negoci per vendre producte i sobrecarreguen el fetge i el ronyó en excés. És a dir, amb una dieta equilibrada i variada es pot perdre pes, però sense perdre la salut. S'han vist precisament en casos sobre la dieta Dukan, de que passats 4 anys, persones que els ha afectat el fetge i el ronyó, passats 4 anys aquest fetge i aquest ronyó encara no s'han normalitzat. És a dir, són dietes hiperproteïnades que no són gens saludables. A part de que sí que perden el pes molt ràpid, però el recuperen encara molt més ràpid i a més més quilos dels que havien perdut.
Hi ha per tant una dieta a seguir, una dieta perfecta, diguem... ideal, perquè també hi ha dietes per punts, ara, a dia d'avui hi ha moltes dietes.
Sí, hi ha moltes dietes, però la majoria, però la majoria són un negoci, o sigui, darrere de tot hi ha motius econòmics, no?, per vendre productes o per intentar doncs, destacar amb alguna cosa, però al final el motiu és econòmic. Una dieta saludable seria, doncs, sobretot, repartir bé els àpats al llarg del dia, doncs, per evitar fer excessos, no?, i que s'emmagatzemin en forma de greix, fer excessos de calories, repartir-ho bé i fer una dieta variada en tots els grups d'aliments, en tot el que són vegetals, llegums, hidrats de carboni, làctics, peixos i carns, ous... Vull dir,
una miqueta de cada,
sí,
no?
Sí, una miqueta de cada grup, no?, valorant una mica doncs, els gustos personals, la tolerància o intolerància que es pugui tenir un aliment i si hi ha algun doncs, que no ens agrada doncs, intentar suprimir-lo per un altre d'igual valor nutricional. Però...
El teu llibre, Marta, va dedicat a la nutrició infantil, és una guia perquè es tingui una bona nutrició infantil entre els nostres fills. Quins serien aquells productes que s'han de menjar quan són petits i que més endavant potser ja no ens fan tanta falta, però que sí que és important alimentar-nos bé des de ben petits, amb alguns productes en concret?
Sí, en els més petits el que és important és que siguin aliments doncs, el menys processats possible, que siguin tot el més natural i sobretot que siguin fàcils de digerir, no? Per exemple, els fruits secs doncs, no s'introdueixen fins als 3 anys perquè són molt al·lergens i també doncs, perquè es poden ennuegar, no? Fa poc parlava amb un metge que comentava no? Doncs que per exemple les pipes, els pinyons que són molt petits en el cas dels nens no? Com que encara s'està desenvolupant tot el seu esòfag i tot, que els hi poden passar al sistema respiratori, llavors és important doncs, fins als 3 anys, i fer una dieta doncs, més suau, no? A base de vegetals, de pasta, d'arròs, llegums, aliments que siguin més tous, més fàcils de digerir, no? Carns blanques, pollastre, ous, vull dir una dieta variada i evitar tots aquells aliments que puguin ser més al·lergens o més...
En aquest sentit, el servei de menjador escolar, Marta, no sé si l'has pogut analitzar, has pogut entrar molt o has hagut de fer per reescriure el llibre, funciona correctament? Sempre, quan hem estat alumnes, ens hem queixat molt, almenys, vaja, jo a la meva època, dels menjadors escolars, del menjar que es donava.
Sí.
Però potser en una dieta sí que és el correcte.
Han millorat molt, han millorat moltíssim, sobretot perquè ara a vegades la majoria d'escoles tenen empreses de catering externes, les empreses aquestes disposen de dietistes, de nutricionistes que elaboren els menús, i tot i que han millorat molt, sí que encara doncs, encara es poden millorar més, perquè a vegades doncs, per pressupost les empreses es neguen a introduir determinats aliments, o també per facilitar doncs, la feina dels monitors al menjador doncs, encara es fan masses fregits o masses arrebossats o perquè els nens s'ho mengin, però en general estan bastant equilibrats. I sobretot és important ara que com que a l'escola els pares els hi entreguen el menú que han fet els seus fills al migdia, és important que després els pares ho puguin compensar al vespre. És a dir, que si al matí doncs, han menjat carn, al vespre que mengin peix, no? Si han fet un rebossat, doncs que facin alguna cosa més suau i que ho vagin compensant amb el sopar.
La Marta en el llibre justament dona idees d'això,
sí.
Això m'ha encantat.
Sí, en el llibre hi ha tot de menús això, tant d'hivern com d'estiu, hi ha menús, l'opció per vegetarians, l'opció per segons quines creences religioses, diferents opcions doncs, per compensar els menús del dinar amb el sopar a casa.
També hi ha un espai, a més d'aula gastronòmica, també, a veure si tenim temps de parlar de cuina amb els colors, que és tot plegat, Marta, tot això apareix en el llibre.
Sí, és que els nens tenen molta tendència, passa molt, a que a vegades quan es rebutja un aliment, es rebutgen tots els aliments que són del mateix color. Tenen, doncs, per exemple, si no els agraden els aliments blancs, te rebutjaran tots els làctics, o si no els agraden els verds, rebutjaran tots els vegetals de color verd, no? És un dels aspectes doncs, psicològics de l'alimentació doncs, i que també s'ha d'anar treballant amb els nens. Però que sí, doncs, que està relacionat psicològicament amb els colors dels aliments.
I en aquest sentit, des de l'aula gastronòmica, és un espai on es vol promoure l'educació nutricional, de quina
sí.
forma?
Bé, doncs oferint tallers tant per adults com per nens, no? En els nens és molt important doncs, que participin en la cuina, que acompanyin a fer la compra, que participin en l'elaboració de plats senzills, evidentment, adaptats a la seva edat, perquè normalment doncs, tenen curiositat per provar allò que ells han elaborat, són, clar, a l'haver-hi participat doncs, tenen més interès per menjar-s'ho, i que ja des de petits doncs, se'ls hi vagi no? doncs, explicant, no? no només que participin, sinó doncs, explicar-los no? el valor nutricional,
que
sí, que hi hagi una implicació.
Que s'involucrin des de ben sí, petits, que a dia d'avui i sí, en el futur que ens espera segurament tampoc estarem per anar de restaurants.
Això. I pels pares, l'aula gastronòmica doncs, va bé doncs, per donar-los idees no? sobre diferents tallers, perquè és molt important quan es rebutgen aliments doncs, que facin plats divertits, amb cares, amb els seus personatges preferits, una mica que facin creativitat no? a la cuina per facilitar-ho.
Marta, ja acabem, una última pregunta, la que es fa tothom segurament a dia d'avui, Marisol, és sabem el que mengem, que també parles en el llibre,
sí.
Sabem el que mengem, la resposta quina seria? Quina resposta es dona al llibre?
Doncs jo el que veig és que hi ha molta informació, realment hi ha molt de bombardeig, no? Vull dir, des de la Generalitat, doncs, per exemple, es fan molts programes, molta promoció per la salut en temes d'alimentació, però a vegades quan jo faig cursos més així, més personals, en grups més reduïts, sí que me n'adono que realment és com que aquesta informació no arriba, o està estructurada o redactada d'una manera que la gent no és capaç d'interioritzar-la bé, sí, de que potser encara és massa complicat, no? Informació n'hi ha molt, però potser s'hauria de facilitar que arribés d'una sí, manera més fàcil a la gent, no? Sobretot pels que no són del RAM, no?
La Marta Figueres, com dèiem, diplomada en nutrició humana dietètica, especialitzada en nutrició pediàtrica, entre altres coses. Marta, acaba de publicar aquest llibre, Què han de menjar els nostres fills? A més, tens un web, www.nutrimar.cat, aquí Marta et pot seguir qui ho vulgui,
trobarà més
informació sobre nutrició.
Sí, aquí és on veuran sí, tot el que fem.
Immaculada Balcells, ¿qué te ha semblat eso que explicaba la Marta amb la Marisol?
Bueno, a mí me parece fabuloso porque yo creo que depende de cómo uno coma, el rendimiento y cómo uno es, pues se nota. Es decir, si se toma, para mí, si se toma muchísima proteína, para mí creo que favoreces una agresividad. Entonces, si hay, lo que has dicho, que si hay un equilibrio, ayuda a que todo haya pues un equilibrio en todos los sentidos. Sí. Y yo miro mucho lo que como. Yo más estoy con los cereales, el arroz, el trigo y todo eso. Entonces, bueno, creo que es un alimento muy equilibrador y luego lo compenso pues o con un huevo, carne no tomo, pero bueno, ya he tomado.
Ya he tomado.
Pero bueno, yo creo que la alimentación va muy unida a la evolución de las personas.
Sí.
Y va unida a la información que uno tiene. Entonces está estupendo todo lo que estás haciendo por la infancia, porque es dar una conciencia de alimentación y de equilibrio en cuanto a la nutrición.
Sí,
y esto
sí,
es
sí.
fundamental.
Sí, 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 prenen consciència des de l'edat, sí. més joves, no? Doncs a l'adolescència també tindran una alimentació saludable i seran adults sans, no? Mentre que si és al revés, doncs també ho aniran arrossegant.
Clar, clar.
Per tant, Marta, la Immaculada està aplicant allò que se'n diu som el que mengem.
Sí,
totalmente.
No, és cert, realment hi ha moltes patologies que es podrien evitar si es fes una bona alimentació, patologies més lleus, no? Sí. N'hi ha de més complicades, doncs que no, però hi ha moltes patologies que es podrien evitar.
Immaculada, que si no se'ns acabarà el temps.
Bueno.
Has vingut aquí per parlar de propostes musicals en
sí.
família.
Sí.
Què t'ha explicat a tu, Marisol, que tu ja hi tens un primer contacte fet?
És una sorpresa. A més, la Colada té diverses cartes amagades a la màniga i avui donarà una proposta.
Sí.
Vale, dígala.
Yo estoy dando conciertos para familias, entonces considero que es muy importante unir a los niños con sus padres. Entonces, en esta propuesta musical voy a proponer que, por ejemplo, los sábados, que aparte de dar el paseo, que se vea un programa de televisión, se cree un ambiente en el cual se pone una música. Ahora voy a hacer el ejemplo, una música, entonces, pues suave, como la que quieran poner, y cada uno papel y lápiz. Entonces, lo que escuches evoca un sentimiento. Este sentimiento lo escribes, cada uno lo escribe. Pueden ser padres, hijos, abuelos, amigos. Y luego, cuando ya has terminado, pues luego lo comparas. Entonces es una interrelación muy buena, porque es de sentimiento, de corazón. Y de lo que se trata es unir a las familias, no solo con las normas, con los objetivos de los estudios, sino que la parte humana es muy importante. Entonces, si afloran sentimientos, puedes conocer más el niño al padre y el padre al niño. Entonces, bueno, ahora yo voy a tocar una pieza y el ejemplo es, yo toco como si fuese un disco, en las casas ponen una música, todos sentados, relajados y bueno, lo más relajados que puedan, y luego van escribiendo lo que sienten y luego lo comparten. Esta es la propuesta, escuchar música entre varios y escribir. El que no escriba, pues luego el niño que no sepa escribir, pues que explique lo que ha sentido, que ya es mucho. Es muy difícil expresar lo que uno siente.
Escriure o potser dibuixar també.
Dibuixar se puede hacer otro día todos dibujando. Entonces,
podem anar variant.
Sí.
Molt bé, Sergi.
Sí. Molt bé. Que, potser si no s'atreveix a escriure, no s'atreveix a escriure, doncs amb un dibuix també.
Perfecto. Perfecte,
Immaculada, doncs pues quan ara... vulguis, aprofito, acomiado ja la Marta i la Marisol, i a tu també, Immaculada, moltes gràcies a les tres.
Gràcies a
la Marta, que és diplomada de nutrició humana i dietètica, la Immaculada, que és professora de música, que ara tot seguit ens oferirà una peça, i després em sembla que vols afegir, a més,
ja l'he dit,
dues paraules al final, bueno, o ja ho donem per fet
ara? Ja està.
Sí, així sí, doncs sí. Tanquem, que sempre és d'agrair la secció amb música. Marisol de la Orden, moltes gràcies.
Gràcies a tu,
ens hem passat molt bé avui, com ho fem cada 15 dies el dijous a aquesta hora. Ens trobem d'aquí a 15 dies.
I tant.
Immaculada, quan vulguis.
Vale.
I moltes gràcies.
A vosaltres.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.